Escoltes a mig matí.
Doncs engeguem Tecnologia al dia amb Raül Riera. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va, Raül?
Bé, bé, bé.
Molt bé, molt bé.
Sí, avui sí, tecnològics, no?
Super tecnològics.
Dijous ens posem tecnològics.
Sí, sí, hem d'estar al dia, no?, de tot
sí,
el que passa.
Una miqueta, sí, sí, sí.
Com està, doncs, el tema?
Bé, doncs, bastant variat. Avui començarem parlant de, bé, doncs, una de les plataformes de, en aquest cas, de sèries i pel·lícules, doncs, de les més conegudes, sinó la que més, i, doncs, que ha estat notícia en les últimes setmanes. Es tracta de Netflix, que, doncs, bé, com sabeu, va començar a fer aquest canvi de polítiques en l'aspecte de gestió d'usuaris, no? Que doncs, abans podíem tenir 4 usuaris un mateix compte per visualitzar els seus continguts, i bé, doncs, va acabar amb aquesta possibilitat, deixant només un usuari per compte, i a més doncs, fent diferents tarifes, no? Com més alta, com més cara la tarifa, més qualitat podies veure els vídeos, no? Les pel·lícules i les sèries, i com més baixa, doncs menys, i a més menys sèries i algunes inclús amb anuncis, no? I bé, doncs, què és el que ha passat després d'haver fet aquest moviment Netflix? Doncs que asseguren que ha perdut 1 milió d'usuaris a Espanya, segons la font és una enquesta que ha fet Kantar sobre els hàbits de consum de la plataforma. Així que, doncs bé, hauria perdut aquesta extraordinària quantitat d'usuaris des del mes de febrer, és a dir, només fa molt poc, i això encara, clar, podria anar a més. Diu que aquest va ser el moment en què es va posar en marxa aquesta limitació, el mes de febrer, i el que suposa una caiguda espectacular en només 2 mesos i mig. I 2 de cada 3 d'aquests usuaris estarien utilitzant un compte que paga una altra persona. Amb les noves mesures de Netflix, aquests usuaris haurien de pagar 5,99 euros extres. Segons Kantar, la coincidència en el temps deixa clar que es tracta d'un efecte lligat a aquesta decisió de Netflix, òbviament, no? Mm-hmm. Al final. I bé, doncs aquest milió suposa el triple de cancel·lacions amb respecte a l'anterior trimestre de l'any. Dels subscriptors que queden, segons l'enquesta, 1 de cada 10 afirma estar plantejant cancel·lar la seva subscripció en el segon trimestre d'aquest 2023. Si aquestes xifres es confirmen, quan arriben els resultats del segon trimestre, podríem estar davant un considerable pal pels plans de creixement d'aquesta firma. Netflix ja no dona els resultats financers, però sí que dona el nombre de subscriptors. I bé, doncs, quina reacció ha pres Netflix? Doncs bé, ja va avançar en els resultats financers del primer trimestre del 2023 que espera un efecte de reacció als seus retalls en els comptes compartits en la firma de cancel·lació de subscripcions, però que diu que diuen des d'aquesta empresa que és un efecte normal. La plataforma espera estar suficientment present en la conversa com per que molts dels subscriptors tornin al servei. Per això ja ha posat en marxa moviments com la millora del pla bàsic amb anuncis. Diu que Netflix afirmava que a mesura que els usuaris que utilitzaven comptes compartits comencen a activar les seves pròpies comptes i els membres existents afegeixen comptes amb un membre extra, veuen que augmenta l'adquisició i els ingressos, diu. Així que, bé, doncs, no sé, aquest de moment és el pla de Netflix, doncs, millorar una miqueta els plans bàsics, també facilitar que des d'un compte doncs, puguis compartir amb una altra persona fent aquest pagament d'un membre extra, un usuari extra en la nostra compte, i bé, doncs veurem com va, però si ens sembla encara podrien augmentar encara més les cancel·lacions de Netflix si no hi ha algun moviment estrany. I bé, perquè també hi ha moltes alternatives ara mateix amb altres plataformes, així que...
I era previsible, no?, que això passés?
Sí, a veure, jo també, per una part entenc, per una part entenc que Netflix no vulgui que en un usuari tingui 4, o sigui, per una
sí,
part
és comprensible.
Entenc, és comprensible. Ara, les mesures que ha pres per treure, o sigui, per passar la gent a només un usuari que siguin 4, jo crec que no acaben d'estar del tot adequades, no?, al que tenim aquí. O sigui, clar, abans estaves pagant 4 euros, crec, i veies tot en HD. Ara, doncs, la xifra augmenta. Així que, bé, doncs, bé, així està el panorama de Netflix.
A veure com ho resolen,
A veure com va, sí, sí. Ara parlarem, Sònia, de WhatsApp, aquesta aplicació de missatgeria que doncs, té pràcticament tothom en el seu mòbil. I bé, doncs, sembla que ja, ja ha anunciat que es pot utilitzar una opció de multidispositiu. Sembla que doncs, bé, WhatsApp ha habilitat una de les funcions més esperades dels últims temps, que, amb la que es pot utilitzar WhatsApp fins a 4 telèfons mòbils a la vegada sense haver de tancar la sessió en cap d'ells. És una funció que doncs, arribarà de manera esglaonada a tots els usuaris i bé, doncs, ja s'ha provat en alguns i bé, doncs, diu que m'expliquen doncs, què és això del multidispositiu de WhatsApp. Diu que doncs, fins ara, si volies utilitzar WhatsApp en dos mòbils, a la vegada havies d'iniciar sessió en el segon mòbil, el que feia que es tanqués en el primer. Ara, en canvi, podràs tenir-lo en diversos dispositius a la vegada, sempre mantenint el xifrat d'extrem a extrem, no? Amb seguretat, vaja. La manera de funcionar és semblant a la de WhatsApp web i escriptori, fent que l'app dels mòbils secundaris es vinculi directament a la primera. Això vol dir que necessitaràs mantenir el mòbil principal actiu. Si deixessis d'utilitzar el mòbil principal durant 15 dies, WhatsApp es tancaria en tots. Ah. Es tracta d'un mètode per evitar que tercers puguin accedir-hi. Amb aquesta funció multidispositiu podràs utilitzar WhatsApp fins a 4 mòbils a la vegada i podràs escriure des de qualsevol d'ells en qualsevol moment. La funció anirà arribant a tots durant les pròximes setmanes. Això sí, s'ha de seguir algunes passes per activar-ho. S'ha de vincular el teu mòbil a un compte de WhatsApp, que no és un procediment gaire complicat, ho expliquen, és bastant senzill. I bé, doncs, així que qui vulgui doncs, podrà utilitzar el mateix WhatsApp en 4 mòbils a la vegada i veuràs en el segon mòbil com has xatejat en el primer. Però bé, no sé, diu que és una funció que estava molt esperada. Jo només tinc un mòbil, per tant...
Sí, jo em sembla que també, que no ho faré servir, eh?
No. Però és veritat que potser si tens mòbil d'empresa o cosa...
Sí, llavors potser sí que és pràctic.
Sí, sí, sí. En fi. Ara parlarem una miqueta de la intel·ligència artificial, Sònia, que sé que t'agrada molt.
Sí, sí, i... més por que goig, ja t'ho dic.
Sí, sí. I bé, més concretament de la intel·ligència artificial en el món de la música. I és que, diu que han publicat una cançó, una nova cançó, que està feta per Drake i The Weeknd, no?
Sí.
És una cançó que es va tornar viral, però clar, el problema és que no era d'ells, tot i que hi cantaven ells,
sí,
no?
Sí, sí, obvi.
I sí, sí, això va ser una cançó que va crear un usuari, que va crear amb intel·ligència artificial, i bé, doncs, la indústria discogràfica ràpidament va actuar per esborrar-la del mapa, com era d'esperar. Però bé, doncs, això només és el començament. I bé, com indiquen a Vice, a un mitjà de comunicació, aquesta cançó generada per IA, per intel·ligència artificial, i titulada Heart on My Sleeve, la van seguir ràpidament altres com una falsa de Rihanna cantant Cuff It de Beyoncé o uns falsos Drake amb Kanye West cantant WAP de Cardi B i bé, doncs així amb molts exemples, no? El passat cap de setmana un grup de productors i compositors van llançar un àlbum sencer utilitzant les veus del raper Travis Scott i d'altres artistes i bé, doncs el van dir YouTube AI i va desaparèixer de YouTube en tan sols 3 hores després d'una queixa per violació de copyright presentada per Warner Music Group, no? Així que, bé, les coses han anat encara més enllà, la plataforma Discord, on un servidor que es diu iHub serveix perquè prop de 21.000 usuaris estiguin planejant la seva particular revolució en aquest àmbit. L'objectiu d'aquesta comunitat és el de crear i compartir música per intel·ligència artificial, ensenyar com fer-ho i inclús proporcionar models d'intel·ligència artificial llestos per imitar les veus de certs artistes. Bé, amb les instruccions i eines disponibles d'aquesta comunitat és possible crear cançons en tan sols uns minuts. Només cal aprofitar plantilles de codi que es poden importar a Google Colab per després insertar els models de veu d'algun dels més de 30 artistes famosos que ja estan preparades per ser utilitzades en aquest tipus de procés. Així que bé, serveis com MusicFi, creada per un dels usuaris d'aquest Discord, no? D'aquest grup de Discord, permeten fer-ho de manera encara més senzilla. Així que, bé, què és el que passa aquí? Sí, sí. Què és el que passa aquí? Que, clar, hi ha, les grans empreses ja han començat accions legals immediates per evitar la distribució d'aquests continguts a plataformes com YouTube, TikTok o SoundCloud. Això, UMG i Warner, que són dues grans discogràfiques, i també Universal, que ja va prendre mesures al març per evitar la proliferació d'aquest tipus de música generada per intel·ligència artificial, i també estan tractant d'impedir que les veus dels seus artistes siguin utilitzades per entrenar nous models com els que després van creant versions amb veus sintetitzades per intel·ligència artificial. Així que...
És que és increïble.
Sí. I bé, doncs aquí s'hi ha ha dit la seva una cantant que es diu Grimes, que de fet és exparella d'Elon Musk, i bé, doncs va publicar un tuit indicant que a ella no li semblava malament que algú generés noves cançons amb la seva veu mitjançant intel·ligència artificial, però això sí, que volia una part dels ingressos, perquè clar, diu que ella explicava que repartiria el 50% dels royalties de qualsevol cançó d'èxit generada per intel·ligència artificial que utilitzi la seva veu. Diu que és el mateix acord al que arribaria amb qualsevol artista amb el que col·laborés. Així diu, sentiu-vos lliures d'utilitzar la meva veu sense que hi hagi càstig. No tinc discogràfica ni obligacions legals, va dir Grimes.
Que no deu conèixer ni la seva família.
Clar, això, el que passa és que, clar, estem parlant d'una cantant que no té discogràfica.
Imagina't.
Llavors, clar, no té obligacions legals, com ella mateixa diu, però, clar, altres artistes, que la gran majoria que tenen discogràfiques darrere, que al final és qui necessites perquè et publiquin, no, els teus discos,
no poden
clar,
arribar...
Estan lligats. Així que, no ho sé, la veritat, diu, què s'ha de fer amb la música, no?, amb aquesta música per intel·ligència artificial. La indústria discogràfica sempre ha estat molt protectora amb els seus continguts, ja van lluitar contra Napster, no sé si recordes. És una plataforma que doncs, tenia també de descàrrega de música i de més. Se li van posar també les coses molt difícils a Spotify, per exemple, i bé, doncs, perdre el control sobre les veus dels seus artistes, que de moment no estan protegides tècnicament per al copyright, és per a aquesta indústria una amenaça, perquè per a aquesta comunitat no és així. D'aquesta comunitat de Discord, un dels seus membres explicava que aquestes cançons generades per intel·ligència artificial haurien de ser etiquetades però no borrades. I a més destaca que no són que no fan mal a ningú, sinó que encara fan créixer més els límits de la creativitat. No hi ha un botó màgic per crear una cançó preciosa, diuen des d'aquest grup de Discord. Així que, bé, el debat està servit. No sé, Sònia, tu com ho veus? Si creus que és...
Jo no estic d'acord.
No estàs d'acord?
No, perquè on anirem a parar?
A veure, a mi no em sembla malament que s'utilitzi l'intel·ligència artificial per crear continguts, per exemple, música. Ara, clar...
Música nova, potser.
Música nova, sí.
Però no, d'artistes parlant... ja coneguts, no?
Clar, estem parlant de música nova. Clar, òbviament, agafar la veu d'un artista i que canti una cançó ja feta, a mi això no...
No té cap gràcia.
No és cap
quins
innovació.
Quins concerts faran
no,
amb això?
Això no és cap innovació ni res. Però agafar i crear una música, una cançó nova... I clar, el que passa és que quan agafes la veu d'un artista... És veritat que després hi ha veus que s'hi assemblen.
Sí,
no?
sí.
Això tampoc, clar, no sé. Fent el que estàs fent és agafar una veu i... No sé. No sé fins a quin punt és...
Jo em sembla que se'ns anirà molt l'olla amb el tema de la intel·ligència artificial.
Sí, això sí. Però en aquest context del món de la música jo crec que acabarem veient com es registren els tons de veu. Sí, com un to de veu concret, no?, d'una persona tindrà un copyright, perquè haurà d'anar per aquí. Perquè si no, no tenen on agafar-se. Ara mateix no hi ha copyright per això.
Home, jo suposo que això no tardarà en legislar-ho.
Suposo que sí. També,
perquè, a veure, aquí hi ha uns buits que no vegis.
També, que l'altre dia m'ensenyaves un vídeo, no?, de com cantàveu.
Imagina't.
Clar, tu imagina't que allà t'hi posen la teva veu, no? Clar. També serviria per això, si poses un copyright a les veus, no?, alguna cosa així, no poden utilitzar la teva veu o la veu del president del govern per anunciar una cosa que no vol anunciar, no?, per
clar,
exemple.
Clar, aquí està el problema, que et poden posar la teva veu en qualsevol lloc.
Clar, per això jo crec que acabarem amb una llei de regulació de veus, així que no sé.
Sí.
En fi.
Ja veurem, eh? Ja veurem com acaba el tema.
També, Sònia, et parlaré d'una cosa més simpàtica. En aquest cas, d'una companyia que està allotjada a Suècia i que, bé, doncs, ha trobat la manera de vendre un cotxe elèctric més econòmic. I dius, com es pot fer això, no? Doncs bé, ho vol fer imitant a IKEA, clar, una empresa sueca.
Doncs, que t'has de muntar tu el cotxe?
Exactament.
Sí, home.
Sí, sí, sí. Diu que... doncs, més enllà dels clàssics, de les clàssiques joguines, algunes empreses han volgut innovar posant el client al paper de constructor dels seus propis productes. Diu que l'Homography imitava construir-te la teva pròpia càmera analògica i Nintendo va sorprendre amb el seu Mario Kart Live Home Circuit, i que també doncs, era per construir-te a casa teva, però clar, el que no, encara no havíem vist fins ara era doncs, això de vendre un cotxe i haver-te'l de muntar tu mateix. I bé, doncs, es diu que, diuen que l'empresa es diu Lubli, i que en aquesta empresa saben que els cotxes elèctrics no són econòmics, especialment si volem un que doncs, ens el lliurin al concessionari amb totes les seves rodes i comandaments disponibles, no?
Sí, clar.
I bé, doncs...
Què menys que esperar un cotxe sencer?
Però, doncs bé, aquesta empresa diuen que ha ideat una nova manera d'enviar els seus cotxes, que són més econòmics, cotxes elèctrics, i que t'ho envien per peces. La idea és que...
Col·leccionable, no? Com un col·leccionable.
Sí, exacte. Que ben apilades, les peces ocupin molt menys que un vehicle ja construït,
clar,
òbviament.
Sí, sí.
Així que, doncs, per què no enviar-lo fins al lloc del destí, no? El Lubli Zero és un cotxe molt simple, mideix 2,7 metres de llarg, 1,53 metres d'amplada i 1,44 de llarg, o sigui, d'alçada, perdó. I la carrosseria es munta sobre un motor elèctric i una bateria que prometen un consum de 6 quilowatts cada 100 quilòmetres amb una autonomia de fins a 100 quilòmetres. Té una velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora i bé, doncs, tot, en total suma uns 400 quilos, una mica menys de 400 quilos. El cotxe, la veritat és que el veus i sembla un... Saps els típics tamagotxis aquests que veiem pel carrer? Doncs sembla això, eh?
Quin horror.
I doncs bé, l'objectiu és vendre sort d'aquest cotxe elèctric per 10.000 euros. O sigui que per ser un cotxe elèctric és econòmic, eh? És molt,
sí,
molt
sí,
econòmic.
Sí.
I, així que bé, diu que és el, bé, doncs que és el preu de sortida i no
sí,
sé,
sí.
Et porta enviant les instruccions. És un
sort que te les envia.
Sí, sí, i tu has d'anar muntant.
Ah, clar, sí, sí. És superlògic tot.
Home, no sé, potser, no? Si no és massa complicat de muntar, ho podríem muntar.
Home, tothom pot muntar un cotxe, pregunto.
Aquí asseguren que sí.
Sí, clar, que han de dir, però si no, no el venen.
Ja, jo crec que sí, clar, a veure, no sé.
Ja, ja, no sé. Bueno.
No ho sé, si vols demanar, Sònia, ja ho saps.
Jo no m'atreveixo a demanar això, eh?
Ja hauràs de demanar després al mecànic. Clar, imagina't que muntes malament, una roda o alguna cosa, no?
És que, a veure, te jugues la vida.
Clar, clar. Has d'anar a la ITV i diu, si això està muntat al revés.
Sí, clar. I el cotxe que és a sobre lleig,
sí.
Pues escolta, què vols que et digui?
Sí, sí.
A mi no em convenç.
Ja, la veritat és que no.
Molt ecològic i tot el que tu vulguis, però què vols que et digui? No, no.
Bé, en fi, no, la veritat és que això, o sigui, ells ho envien, no? Però diuen que el que únic que podem muntar o desmuntar com a clients és la bateria, perquè el seu pes és de 15 quilos i és extraïble. Com succeeix amb algunes motocicletes elèctriques també,
sí.
És possible treure la bateria per carregar-la amb un endoll domèstic. I diu que, bé, doncs, són conscients que les restriccions que pot aixecar el seu producte i una de les primeres respostes que es troben a la seva pàgina web està relacionada amb la seguretat del vehicle i asseguren que és completament segur i que s'ha dissenyat amb tecnologies de cotxes de carreres.
Ah,
en l'absorció d'impactes que això doncs, ho han agafat d'allà.
Sí.
I bé, doncs, que sobretot el que busquen és reduir l'impacte de moure aquesta mercaderia, en aquest cas aquest cotxe, perquè doncs, estalvia molt espai i en els enviaments i que això doncs, també és a nivell d'emissions de CO2 també molt millor que no passis a enviar sencer. Bé. Això és veritat.
A veure, que sí, que està molt bé, però jo no me'l compraria.
No, no.
Tu te'l compraries?
No, la veritat que tampoc.
Ah, és que dius...
Sí, sí, sí.
És arriscat comprar-te aquest cotxe, eh?
Sí, sí.
I a sobre si te l'has de muntar tu. Quin merder. No, no.
En fi. També parlarem, Sònia, del xec blau, el tic blau aquest de Twitter, que ja ha marxat, com sabeu tots. Ja no surt. Ja no,
ja no,
podem...
surt.
Ja no surt, a no ser que paguis. És a dir, que tots els que veieu, o no tots, en principi, haurien d'haver marxat tots, però bé, doncs, és com a part de l'ofensiva per impulsar el model de pagament, que ha arrencat amb una acollida més que tèbia, per no dir-ho d'alguna manera. El 0,2% dels usuaris que s'havien acollit a la subscripció de $8, només el 0,2% dels usuaris. I bé, doncs, Elon Musk va decidir que la insígnia de blava es convertís en un distintiu per als abonats a Blue. Si la vols, necessites subscriure't abans i, doncs clar, pagar. La decisió va suposar que comptes que havien aconseguit el seu verificat per qüestions de reputació o notorietat, doncs perdessin aquest xec. Després del canvi van perdre les seves verificacions comptes rellevants com la de l'empresari Bill Gates, el diari New York Times o l'Streamer i Ballanos, entre altres. Què va passar amb les que sí que van aconseguir conservar el seu xec? Que si el passat divendres per la tarda clicava sobre la marca blava, Twitter desplegava el següent missatge. Aquest compte està verificat perquè està subscrita a Twitter Blue i el seu telèfon ha estat verificat. Això és el que t'indica, no?
Però ho diuen clarament que paguen.
Sí, que està pagant, sí, sí. I bé, doncs, tot i això, no tots els usuaris que es van negar a subscriure's van perdre la seva insígnia. Celebritats com William Shatner, LeBron James o Stephen King van veure com els seus comptes conservaven les seves marques, amb la conseqüent finestra emergent que donava a entendre el seu recolzament a Twitter Blue. I el següent cabreig també per part dels seus amos, perquè alguns tuitejaven: el meu compte diu que em vaig subscriure a Twitter Blue. No ho he fet. Ah. El meu compte diu que he donat el meu número de telèfon i tampoc ho he fet, deia Stephen King en un tuit, no? I quina és la raó perquè es mantenia el tuit blau? Doncs Musk havia decidit preservar certes insígnies encara que els seus amos doncs, no estiguessin subscrits a Blue.
Home, doncs això és molt lleig.
Sí. I diu que per aconseguir-ho inclús va decidir pagar-les de la seva butxaca en els casos de Shatner, LeBron i el propi Stephen King, com es va encarregar de confirmar el propi empresari en el seu compte de Twitter. El famós jugador de Los Angeles Lakers havia anunciat ja que no estava per la tasca de passar per caixa. També ho va dir Stephen King, amb 7,1 milions de followers, i que havia queixat dels plans de Musk de cobrar $20 mensuals per al xec. Així que, bé...
Home, és que és una passada, eh?
S'han queixat tots i no volen aquest xec ara... ara, doncs, als seus comptes. I bé, doncs, no tots els usuaris que han rebut un xec han pogut pronunciar-se, com recull AB-Club, la insígnia i el missatge que l'acompanyava. Diu, aquesta compte està verificada perquè està subscrita a Twitter Blue i ha estat verificat pel número de telèfon. Figuren els perfils de Chadwick Aaron Boseman, és un actor que va morir el 2020, o el comediant Norman G. MacDonald, que també va morir el 2021. L'any hem quedat en els últims tuits publicats en el seu compte de la plataforma. I bé, doncs, AB Club assegura que el missatge sobre la seva condició de subscriptors va aparèixer als seus perfils junt amb els xecs retornats, també. Així que, bé, doncs, sí que han tornat alguns xecs amb algunes persones, però, no sé, en principi s'han de pagar tots. A no ser que siguis amic o conegut d'Elon Musk.
Home, ho trobo una mica exagerat.
Sí.
El que s'ha de pagar, vull dir.
Sí.
No sé, ho trobo una mica car.
Jo també, no sé. I a més, quin sentit té? No...
A veure, jo sí, la verificació sí.
Però amb personatges que tu comprovis...
Amb personatges molt coneguts.
Clar.
Que poden tenir, doncs, gent que suplanti la seva identitat,
clar,
no?
Clar, exactament.
En aquest cas, sí.
I, home, jo entenc que de New York Times i coses així que són mitjans, no? O, no sé, o personatges públics que tinguin el seu verificat.
Sí.
Ara,
sí.
Que paguis i, no sé, no té cap sentit. No sé. I acabarem posant-nos al dia de com va el Bitcoin, Sònia,
sí.
Que ara mateix està en 26.244 euros.
Uh-huh.
Com veus, doncs, ha inclús pujat respecte a l'última actualització que vam portar.
Molt bé.
Així que, escolta'm, està bastant, no?
Sí, molt bé, no?
Bastant
bé,
no?
A com va arribar a estar, no?
Sí, no ho sé. D'altres criptomonedes sí que han caigut, però Bitcoin es manté en aquesta... està en aquesta franja dels 26.000, quan abans doncs estava pràcticament baixant dels 20.
Està molt bé.
Sí.
Compreu.
Sí.
I veneu, o feu el que vulgueu.
Feu el que vulgueu, sí.
Gràcies, Raül. Bon dia.
Bon dia.